L'onzena edició del Festival de Poesia de Sant Cugat arrenca aquest diumenge amb el poeta tortosí Gerard Vergés com a convidat d'honor. Nascut a Tortosa l'any 31, aquest farmacèutic de professió va guanyar el Premi Carles Riba de Poesia a principis dels 80. Uns anys més tard va ser guardonat amb la Creu de Sant Jordi. Avui tenim amb nosaltres aquest artista. Senyor Vergés, bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, 80 anys, 4 reculls de poesia publicats. Continua tenint ganes de dir coses a través de la poesia?
Sí, però la poesia ha de ser una mica espontània. Tu pots anar rumiant, madurant, i quan tens una cosa una mica treballada, pots escriure uns nous poemes que han de semblar, a mi em sembla, han de semblar que tenen unes certes afinitats entre ells, i aleshores ho depures una mica, t'ho estudies, ho deixes dormir, tornes a despertar i dius, home, ara està força bé i tens un llibre nou. Però això, així com hi ha gent que té la sort o la desgràcia de que publica un llibre cada any, jo en aquestes coses sóc molt lent i potser és que sóc una mica tímid i no deixo de tirar endavant el primer toro que es presenta.
Segons tenim entès, d'aquí poc sortirà també a la llum un nou llibre de poesia. És així? Ens podria parlar en què consistirà?
Bueno, és un llibre de poesia que encara està al claustre matern, eh? Ho dic perquè sí, és un llibre de poesia que parla de Hieronymus Bosch, el seu famós tríptic, que parla del cel, de l'infern, etc. I primer vaig escriure la versió original catalana, després a un bon amic meu que ja té experiència llarga i que ha traduït moltes coses meves, es diu Ramon García Mateos, doncs em va traduir al castellà, cosa que jo podia fer, però ell és de Salamanca i domina més la llengua, tot i que jo no en dic de disbarats en castellà. I després me feia il·lusió ampliar-ho un poc més i li vaig enviar a Sam Abrams, que havia estat a casa meva dinant, i vam parlar i tal. Ha passat temps i jo ja desconfiava de tenir-ho. I avui, precisament, ha vingut la seva esposa i m'ha dit, té, i m'ha donat la versió anglesa, que segur que feta per ell serà perfecta. Aleshores ja tindrem les tres versions que jo pretenia i potser farem alguna cosa més, però ja tinc un llibre que està ja prou madur i prou, no dic a punt d'impremta, però sí per a que tingui cara i ulls. Perquè el que no es pot fer és quatre ratlletes i a buscar la glòria. I això, dissortadament, hi ha molta gent que és molt optimista, però que s'estrella. I jo també a vegades m'estrella, no sóc una excepció.
Parlem una mica ara dels seus orígens com a poeta. Vostè és precisament farmacèutic de professió, com prové d'una llarga saga de farmacèutics. Tot i així, com va començar aleshores aquest esperit de poeta?
Bé, d'això en parlaré una mica demà, però farem una síntesi. Quan un llegeix poesia i sintonitza amb la poesia, li agafen certes ganes d'escriure poesia. Fa uns empastes tremendos. És una cosa caòtica. Però és el començament. I concretament, demà en parlaré, a tercer curs de batxiller, que vaig entrar al Col·legi dels Jesuïtes de Sarrià, estàvem interns, doncs vaig escriure un poema perquè fèiem un concurs literari entre els alumnes i vaig escriure un poema que era horrorós, que es deia, no me'n recordo, però l'argument era tan original, imagina't, per a morir-se de risa, que sortia un llibre antic recolzat al faristol. I aleshores, per la finestra, una ràfaga de viento, un crujir de pergamino, me'n recordo, i el gran llibre de la història quina tril de viejo pino, en fi, unes històries tremendes. I anàvem passant les fulles i sortia Covadonga, i sortia Trafalgar, i sortia tot. Era un empastre. I clar, jo estava entusiasmat en aquell moment, tenia 13 anys, i encara l'entusiasme es va augmentar quan a més em van donar un premi que era no gens menys que l'obra completa de Jaume Balmes, el filòsof. Una obra completa que sembla que no, però no vull dir cap mentida, era una cosa així com 30 volums, 30 volums enquadernats, i en fi, que feia goig, però després no els he llegit mai. I a partir d'aquí ja et vas enllepolint, te llegeixes més coses, i clar, un bon dia, en fi, no vull continuar perquè si no demà ja ho hauré dit tot, un bon dia te n'adones que no vas per bon camí, que la poesia és una altra història. La poesia necessita una sensibilitat, unes bases de treballar-la, i això hi ha qui arriba a saber-ho fer una miqueta, com és el meu cas, hi ha qui s'estrella i si se'n dona compte plega, i si no, pues, segueix fent bestieses. Però la condició humana és tan variable i cada un és tan diferent que hi ha de tot, i ho has de respectar també.
De fet, vostès, a part de poeta, també ha cultivat el gènere de l'assaig, també ha escrit articles, el gènere de la biografia. No s'ha, en canvi, el tema del relat i de la novel·la, no l'ha conreat tant, el tema de la prosa.
La novel·la no se m'ha donat mai. Vaig començar-ne una i vaig fer tres planes i vaig dir, això no és el meu. Potser un altre s'hagués encaparrat i hagués tret un Quijote nou, però no, mai ho he fet. Sempre he treballat en prosa, l'assaig, i he fet llibres, uns quants, però normalment sempre biogràfics o d'assaig, i poca cosa més.
Alguna vegada ha comentat que la poesia necessita alguna cosa, les paraules de la poesia necessiten alguna cosa que sobrevolin la prosa. Quina és aquesta? Què és el que necessiten les paraules perquè deixin de ser prosa i es transformin en poesia?
Sí, això és difícil d'explicar, però evidentment la poesia ha de tenir una volada per sobre de la prosa. En la prosa tu pots dir el tren tal llegarà a tal hora. Escolta, això no és poesia. Tampoc és poesia tot el que parla dels ocellets ni dels cirerers, no. Però hi ha una cosa entrevariada que tu, despegant una mica de la terra i fins i tot aprofitant-te de la terra, pots enlairar les paraules. O sigui, la poesia és una sublimació, fins on pots, que no sempre s'arriba, és com la sublimació de la prosa, és a dir, és un estadi superior on hi ha música, i si no hi ha música, miau. Si a més de la música tens rima, que no cal que n'hi hagi sempre. En fi, tu vas elevant i el pes de les paraules, al revés que el vent calent, a mesura que puja, és més vàlid i més pesant, la paraula més exacta. I això és la poesia. Ara, això també vol un instint, vol un mestre, algú que en sàpiga i que tingui ganes d'ajudar-te. Jo vaig tenir la sort de conèixer un capellà, un jesuït al col·legi, que era el padre Zurbito, que era basc, i que era un sant baró en tots sentits, i aquell home a mi em va ensenyar moltes coses. Em va dir, oi, què l'és? Dic, pues, no ho sé, una bestiesa, no ho sé. I no, mira, oblídate. Tu has de leer, que sé jo, ara m'ho invento, que ja no me'n recordo. Tu has de leer Antonio Machado. Tu has de leer, pues, molt bé. I aleshores, quan guiat per un mestre que sap de què va, i en sabia molt aquell home de poesia, quan tu arribes en aquest estadi que comprens les coses, que saps millor què és el bo i què és el dolent, que has d'afegir i que has de treure, la teua poesia va millorant. La qual cosa no vol dir que arribis a ser Lope de Vega Carpio. Però ja fas una cosa més decent i que pot tenir una certa acollida, encara que la poesia és minoritària, eh? O sigui, hi ha més col·leccionistes de cromos que de llibres de poesia. Això està claríssim.
Tot i així, vostè a principis dels anys 80 va guanyar el Premi Carla Riba de poesia. Com ho va viure vostè? S'ho esperava i sobretot va ser un punt d'inflexió en la seva carrera com a poeta?
Bueno, va ser potser un punt de maduració, que va ser quan em vaig destapar, perquè se'm va acudir un sistema, una idea que em penso que no s'havia realitzat, no dic que sigui el descobriment d'Amèrica, eh? Però vaig fer un llarg poema parlant de Ròmul i Remus, els fundadors de l'antiga Roma, i és com un diàleg entre tots dos bessons. I no és un diàleg, com ho diria, no em surt la paraula, un diàleg sobri i conscient i conseqüent, sinó que és un diàleg una mica, com ho explicaria, una mica que va sol, i és una mica de somnis i una mica de coses que sembla que no tenen a veure però sí que tenen a veure, i és un poema, per tant, una mica difícil i una mica estrany per a un que comença a llegir poesia. Per a abreujar o suavitzar tal cosa, se'm va ocórrer ja d'entrada fer unes notes a peu de plana en les quals encara faig més gresca, però ja no en vers sinó en prosa. I llavors explico aquí, Ròmul diu això, però volia dir tal, 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 tal. I clar, això suposo que ajudava a entretenir la gent, i quan estava tipa de la poesia, pues s'assabentava de què passava a l'antiga Roma, etc. I aquest és el primer llibre que vaig publicar de poesia.
A part,
va guanyar el Premi Carles Riba.
A part, també vostè va publicar una revista, la revista Gèminis, com abans han comentat els parlaments.
En anterioritat, sent bastant joves, i sí, juntament amb Jesús Massip, que demà suposo que vindrà a parlar, doncs no ens coneixíem, però ens vam conèixer de cop sobtat, i com que a ell li agradava la literatura i a mi també, doncs vam coincidir i ens reuníem i xerràvem, i si ell feia un poema jo li corregia i viceversa, i se'ns va ocórrer, perquè érem molt agosarats i molt ignorants, se'ns va ocórrer fer una revista per a publicar tot el que anàvem escrivint nosaltres i els nostres amics, que en teníem molts també ferits de poesia i de literatura. I vam demanar permís a Tarragona, llavors eren temps de Franco, tot estava molt quadriculat, no et podies escapar per cap lloc. Ens van donar els permisos, vam fer el primer número, i l'únic que ens van demanar, Santa Innocència, que nosaltres no esperàvem, que abans de publicar-ho teníem que enviar galerades, és a dir, proves de tot el que escrivíem, i que quan ens tornessin a les galerades amb el plàcet, no es podia tocar ni una paraula, perquè clar, ja no servia de res la... I bé, així es vam anar vivint i sobrevivint. Vam tenir algun encontre amb els jutjadors, diguem-ho, del govern de Franco a Tarragona, i però vam anar sobrevivint.
Però això,
perquè vegis la cosa com va, que un bon dia, jo que ja treballava a l'indústria farmacèutica, em vaig donar compte que hi havia una revista que es deia Hano, i era una revista molt ben feta i molt amena, que parlava de tot, de novel·la, d'aventures, de viatges, de mil coses, i hi havia molts d'anuncis. de productes farmacèutics, i jo vaig pensar, aquí aquesta gent guanyen diners, perquè en el que val cada anunci, la quantitat d'anuncis que hi ha, després això ho enviaven gratis a tots els metges, però aquells van fer números i es forraven. I jo dic que, escolta, Jesús, podríem fer una cosa, no dic d'esta magnitud, però una mica més modesta, podríem fer en límits territorials, la província de Tarragona, i sí, doncs vam anar a Tarragona a parlar amb els senyors de la censura i vam expressar el nostre parer. I sí, ens van donar totes les facilitats. Diu, no, tratándose de esto, diu, como si quieran escribir del Quijote. Es pensava, no? I em penso, per a demanar, per a escriure el Quijote, no necessito cap permís mentre afirme que és de Cervantes. Però el cas és que no van fer-ho. Per això dic que sempre havíem fluctuat entre revistes i papers, i això et forma una mica la teva persona cap a aquelles coses que t'agraden i vols.
Per tant, diguem que el tema de la censura va ser un punt d'inflexió en el sentit que el va motivar a seguir escrivint sobre literatura i creant poesia?
Bé, és que no es podia fer res, eh? O sigui, jo vaig estar escrivint en castellà fins que la revista va morir. Escrivia alguns versos en català, però no els podia publicar ni res. Això avui dia, gent jove com vosaltres, és una cosa que no entenen. Era el tio que em va contar això, devia anar borratxo. Doncs no anava borratxo. O sigui, les coses eren així. Hi havia una autèntica, un autèntic control del que es feia, del que s'escrivia. I tot i així, i demà ho contarà Jesús Massí quan vingui, encara fèiem alguna petita trampa, canviant una coma de lloc, en la qual dia tot el contrari de lo que es pensaven que havíem dit. Comprens? Però anàvem escanyats, eh?
I ja per acabar, senyor Vergés, avui en dia, ara ho ha comentat, la nostra generació que està passant uns moments de crisi econòmica molt complicada, què els diria a vostès a aquells que es vulguin dedicar a la literatura com a ofici, però que veient tal com estan les coses potser es fan enrere?
A mi, jo la literatura com a ofici la veig difícil, eh? Perquè un entre 1.000 o 10.000 pot sortir amb èxit, però els demés a pica pedra. Per tant, no ho veig fàcil per a guanyar-te la vida, eh? Ara, per a distreure't i muntar una revisteta i rebre una medalla de plata, uns jocs florals, això sí, però tal com estan els temps, que realment estem estrangulats, i no parlo per mi, que encara menjo calent, però per la gent que veus i els drames que veus i les situacions que veus, dius, aquí anem malament, eh? I anirem a pitjor. Jo no vull ser pessimista, però escolta, hi ha un tip, eh, cada dia que llegeixes el diari, només són males notícies.
Tot i així, és un bon moment, malgrat la crisi econòmica, per apostar per la cultura, i en concret per la poesia, la literatura.
Home, evidentment, o sigui, això és com si diguessis, mira, ara, com que hi ha aquesta situació, doncs no em rentaré les dents, o no em pentinaré. Home, no, t'has de pentinar i rentar-te, però si no hi ha més, no hi ha més. No té per què pagar-ho la higiene. Traspassant la imatge, eh? I això és tot.
Molt bé, doncs amb aquesta metàfora i aquesta reflexió sobre el futur de la poesia i de la cultura en aquests moments difícils que estem vivint, acomiadem el poeta Gerard Vergés, enguany el poeta d'honor del Festival de Poesia de Sant Cugat. Senyor Vergés, moltes gràcies per haver-nos rebut i li desitgem que gaudeixi evidentment d'aquest festival en què vostè té òbviament un gran protagonisme. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, de cor.